Molt bon dia, salutacions en directe avui des de l'estudi 2 de l'Espluga FM Ràdio. Ara mateix, 6 minuts de les 11 del matí. Avui és dimecres 12 de desembre. Comencem la Conca al Dia.
La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio. Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Molt bon dia, benvinguts una jornada més al magazín diari de l'Espluga FM Ràdio. Des d'aquesta hora i fins les 12 us estarem acompanyant aquí al 107.4, esplugafmradio.cat i també a través del canal de TDT de l'emissora, la Conca al Dia, aquesta coproducció de l'Espluga FM Ràdio i la xarxa de comunicació local, una aposta per conèixer tot el que passa a la Conca de Barberà, amb les notícies, l'actualitat, també l'agenda cultural i entrevistes cada jornada amb els protagonistes de la nostra comarca, les veus d'aquelles persones que fan coses interessants, que promouen activitats i que volem donar veu a través d'aquest altaveu de l'Espluga FM Ràdio. Comencem, per tant, des d'ara i fins les 12, una jornada més al magazín diari de la Conca de Barberà.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, la Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
I en aquest programa d'avui, dimecres, a més de l'actualitat de les notícies que ara apuntarem en titulars tot seguit, també tindrem entrevistes. De fet, avui volem parlar amb el Pau Llong del projecte Versemblant. Ell és un dels impulsors d'aquesta iniciativa que aquest cap de setmana arriba al Museu de la Vida Rural. I què és? Doncs una proposta de rap, un taller de rap, a partir del qual doncs, es vol combatre conceptes com el sexisme, el feixisme, el racisme, tot plegat a través de l'art urbà i el hip-hop. Avui parlarem amb ell perquè ens expliqui una miqueta més aquest projecte que ha estat guanyador d'un dels premis Lluís Carulla 2018 i que aquest cap de setmana arriba justament aquí a l'Espluga de Francolí. Però a més també parlarem amb la tècnica arxivera de l'Arxiu de la Conca de Barberà, l'Ali Alvareda, que ens explicarà aquest fons de pel·lícules documentals de la Conca de Barberà, aquest patrimoni també històric de la comarca que té l'Arxiu Comarcal i que ara doncs, s'ha ampliat amb aquesta donació de pel·lícules de Josep Alvareda, 6 de les quals de l'Espluga de Francolí i que són les primeres que existeixen en aquest arxiu pel que fa a l'Espluga. Per tant, avui coneixerem també tots aquests detalls de la mà d'aquesta arxivera de la Conca de Barberà. A més, avui dimecres també apuntarem diverses propostes culturals. Parlarem amb Dulci Álvaro i Rosa Salvador, que ens apuntaran els continguts del programa d'aquest vespre, el Xerrava Bé a les 8. Són continguts que ens conduiran fins les 12 del matí. Com sempre, també titulars de l'actualitat d'aquest dimecres. La Conca de Barberà encara no ha sortit de la crisi econòmica, tot i el creixement industrial de la comarca es situa en dades inferiors de creixement pel que fa en la comparació respecte als anys d'abans de la crisi econòmica. Les Escoles Verdes del Camp de Tarragona comparteixen experiències a Montblanc. S'hi ha celebrat el Fòrum de les Escoles del Camp de Tarragona, una jornada per compartir els projectes que fan els escolars. Alumnes han aportat el seu punt de vista sobre els treballs d'Escola Verda. Avui també en parlarem. I ja es coneix la proposta guanyadora dels pressupostos participatius 2018 de l'Espluga de Francolí. Enguany, la proposta amb més vots ha estat l'arranjament de la zona esportiva amb un total de 78 vots a favor. D'altra banda, parlarem de la programació de Nadal a l'Espluga de Francolí, més d'una trentena d'activitats encapçalades per la proposta musical de Rigid per Xics del projecte The Penguins, que arribarà a l'Espluga de Francolí també durant aquestes festes de Nadal. I finalment parlarem, entre d'altres, del cor Treu-li la pols del teu instrument de l'Espluga, que actuarà aquest dissabte en benefici de la Marató de TV3. Aquestes són notícies d'aquest dimecres, avui que és 12 de desembre. Amb això comencem.
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
I com sempre, per començar també ens interessem per la previsió meteorològica de la jornada d'avui. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer què ens esperen el dia d'avui pel que fa al clima. Per això saludem una jornada més a la Carme Farnell. Carme, explica'ns, molt bon dia, què ens espera?
Bon dia, comencem aquesta jornada amb temperatures una miqueta més suaus que les d'ahir, tot i que amb un ambient que es manté fred, sobretot cap a les comarques més de Conca de Barberà, Priorat, també cap a l'extrem més interior del Baix Camp o també de l'Alt Camp, amb temperatures que oscil·len entre els 2 i 3 graus, tot i que als municipis una miqueta més costaners les temperatures són una miqueta més altes. Parlem de valors de 7 i 8 graus. En conjunt, avui s'espera que tinguem força núvols, núvols prims, a la vegada també hi haurà domini del sol i, per tant, aquestes temperatures que han de quedar força similars a les d'ahir de cara al migdia, amb valors que podran pujar entre els 14 i puntualment 15 graus. I de cara a la tarda mantindrem una tarda estable. Estem a l'espera, però de canvis que ens arriben demà, sobretot de cara a la tarda. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Bon dia.
T'expliquem tot el que passa al teu voltant.
I comencem el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres, com dèiem en titulars, parlant de l'evolució econòmica de la Conca de Barberà, que és positiva segons l'últim anuari econòmic comarcal que ha presentat el BBVA. Amb les dades del 2017, es situa el Camp de Tarragona com a líder de la recuperació econòmica. Aquell any, el 2017, el creixement econòmic de la Conca de Barberà va ser del 2,7%, propiciat sobretot pels nous projectes industrials i l'augment de la productivitat també de les empreses de la comarca, un 3,9 major que l'any anterior. També ha crescut el sector de serveis un 2,3 a la Conca de Barberà, malgrat el nul augment de la construcció. Tot i això, els experts avisen que la recuperació econòmica de la crisi encara no s'ha superat totalment a la Conca de Barberà, amb diferències notables respecte als creixements mitjans de Catalunya i també del Camp de Tarragona, on sí que es pot donar la crisi gairebé per acabada. I qui està en pitjor situació és precisament el sector agrari present alhora a la Conca de Barberà. Josep Oliver, autor d'aquest anuari econòmic comarcal del BBVA, ha parlat del problema agrari a la Conca de Barberà, que és, com dèiem, un dels sectors àmbits més afectats per aquesta recuperació de la crisi econòmica de la qual la Conca de Barberà encara se'n ressent. Escoltem, doncs, a Josep Oliver.
Sí. La Conca de Barberà, pensi, els cereals pesen un 20% del valor primari. Sí. Això ha caigut un 35%. Això, per tant, escolti, arrossegat. En camp, i l'aviram pesa un altre 30%, ha caigut un 20%. Per tant, quasi el 9% de la caiguda de la Conca amb aquestes dues produccions la tenim explicada. En el cas del Tarragonès, en canvi, aquesta caiguda més modesta és un creixement, dèiem abans, de fruita seca del 7%, una pesca que cau un 7 i un aviram que també es redueix, bueno, globalment genera aquest menys 2.
Aquesta és la radiografia que feia l'autor d'aquest anuari comarcal del 2017, Josep Oliver. A més, també podem explicar que la indústria representa prop del 60% de l'activitat econòmica a la Conca i que això va provocar importants dificultats durant la crisi. Es va perdre un 18,5% d'ocupació. tot i que entre aquesta recuperació del 2013 fins al 2017, la Conca de Barberà ha crescut més que la mitjana del país, amb un creixement del 12,5%. La millora encara, però, no reflecteix en ocupació. Només han recuperat un 8,7% dels llocs de treball front del 14,1% de Catalunya. Per tant, aquesta és la diferència respecte als altres territoris catalans. La intensa expansió industrial de la Conca de Barberà, això sí, el 2017, va ser el resultat de les millores experimentades per la metal·lúrgia i altres productes de minerals no metàl·lics, sectors amb augments superiors al 6%. Malgrat la millora, la recuperació d'aquests estralls de la crisi encara està lluny d'haver-se assolit, un menys 12,6% per sota dels nivells del 2007, amb molts menys treballadors al sector industrial que abans de la crisi. El 2017 n'hi havia 3.300 afiliats a la Seguretat Social, mentre que el 2007 n'eren 4.000, per tant, 700 més. Ara doncs, feia 10 anys respecte doncs, del 2017, abans de la crisi. Una de les preocupacions per l'economia de la Conca de Barberà és el retrocés del sector primari. Com escoltàvem, el 2017 va caure la productivitat un 8,8%, més fins i tot que l'Alt Camp, que ho va fer amb un 8,1%. I sorprenentment, molt més per sobre del Tarragonès, on el sector de la fruita va salvar la producció agrària situant el retrocés en només un 2,2%. En el cas de la Conca de Barberà, l'evolució negativa del sector primari reflecteix el descens de la ramaderia, sobretot per la davallada de la producció del boví i porquí, al qual s'hi va sumar també la davallada de l'agricultura amb la caiguda dels cereals i del vi. Això l'any passat, del 2017, marcada una collita per la sequera arrossegada dels darrers anys. Un dels problemes manifestos de la Conca de Barberà és el despoblament i la manca d'habitatge, especialment de la nova construcció. Segons aquest informe econòmic del BBVA, el creixement de la construcció a la comarca és del 0%. Per tant, nul·la activitat en el sector residencial. Es van iniciar només 4 habitatges nous a la Conca durant el 2017. Malgrat això, sí que es detecta una millora incipient de les tasques de demolició i també de preparació de terrenys, instal·lació i acabats d'edificis que creixen un 5 i un 7% respectivament. Pel que fa al 2018, aquesta setmana també s'ha presentat l'informe de conjuntura econòmica de la Universitat Rovira i Virgili a través de les cambres de comerç del territori. En el cas de la Conca de Barberà, el tercer trimestre d'aquest any de l'evolució de l'ocupació a la comarca és positiu en gairebé tots els sectors. Les dades confirmen, però, una evolució nul·la pel que fa a la construcció, amb un descens gairebé d'un punt, al revés de la resta del Camp de Tarragona, on està millorant aquesta situació pel que fa a l'ocupació en l'àmbit de la construcció. De fet, la cambra afegeix que entre el 2013 i el 2018 s'han acabat 112 nous habitatges, mentre que tan sols se n'han iniciat 48. En canvi, segueix creixent l'ocupació industrial un 5,62% i sembla que es frena el retrocés agrari amb millores d'un 2,86% dels llocs de treball. Els serveis augmenten l'ocupabilitat també en un 1,23%. Pel que fa al global del Camp de Tarragona, preocupa la reducció de les exportacions i l'augment també de la precarietat i la temporalitat dels contractes laborals al sector serveis. Els informem, doncs, d'aquests dos informes, d'una banda del Banc BBVA, d'aquest informe comarcal en comparativa amb aquestes dades del 2017, Anuari Econòmic Comarcal, i d'altra banda també aquestes darreres dades de l'informe de la Universitat Rovira i Virgili. Us les expliquem en portada avui a esplugafmradio.cat. I parlem ara d'escoles verdes, anem fins a Montblanc, on aquest dimarts s'han acollit el fòrum dels programes d'escola verda d'arreu del Camp de Tarragona. D'aquesta manera s'hi han aplegat escoles de l'Alt Camp, de la Conca de Barberà i del Tarragonès. En total, 17 centres de primària, així doncs, representats per mestres i alumnes d'aquests centres educatius. S'han reunit a la Conca de Barberà per tal de compartir experiències amb l'objectiu de millorar l'educació per la sostenibilitat a les escoles i també al seu entorn més proper. El fòrum s'ha encetat a primera hora del matí a l'antiga església de Sant Francesc, on representants municipals i dels departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Ensenyament de la Generalitat han donat la benvinguda als participants. Concretament, la va fer Marta Rosa Freixa i Font, representant d'aquest programa d'Escoles Verdes als serveis territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona. També Maria Dolors Colilles, inspectora a la Conca de Barberà, i Santi Porta, regidor de Medi Ambient, Urbanisme i Salut Pública de l'Ajuntament de Montblanc. També els podem explicar que un cop fet aquest acte inaugural, l'acció es va situar al claustre de Sant Francesc, on en aquest espai els alumnes representants d'aquestes escoles del Camp de Tarragona van exposar alguns dels seus projectes i també van fer intercanvi d'idees i de sensacions amb els altres centres educatius. Entre les propostes hi ha, doncs, el compostatge, els horts ecològics o la sensibilització pel que fa al reciclatge. A les 11 del matí es va fer una pausa per esmorzar i a continuació els alumnes, per una banda, i els mestres per l'altra, es van distribuir en diferents grups de treball en els quals doncs es va treballar aquesta reflexió sobre les accions que es fan als centres escolars. Tots els grups es van retrobar de nou a la plaça de Sant Francesc, on es va fer el dinar de germanor. Tots aquests fòrums d'Escoles Verdes conclouen amb la realització d'una acció per part dels participants que posa en relleu algun valor natural d'allò on es visite. En aquest cas, va ser una campanya d'informació i sensibilització de la recollida selectiva porta a porta que ha començat darrerament. Tal com ha explicat Imma Pinyes, del Cel Rogent, de l'assessoria de programes d'Escoles Verdes per les comarques de Tarragona, l'objectiu d'aquesta trobada és que els alumnes puguin compartir experiències al voltant dels projectes d'Escola Verda. Escoltem, doncs, en aquesta portaveu del programa d'Escoles Verdes arreu del Camp de Tarragona.
El principal objectiu de la trobada és aquest intercanvi d'experiències, aquest contacte entre alumnes de diferents escoles i que agafin primer això, noves idees, que puguin després transmetre al centre, que agafin il·lusió i després que agafin consciència que no són sols, que no és la seva l'única escola verda, sinó que a Catalunya hi ha més de 600 escoles verdes en el programa.
Així apunta bé la xifra, és aquesta, 600 escoles arreu de Catalunya, a la Conca de Barberà ja n'hi ha força que s'hi han adherit i que fomenten aquest aprenentatge, aquests valors sobre la sostenibilitat ambiental, amb un paper principal que tenen els alumnes de tots aquests centres educatius.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Bé, també ho apuntàvem en titulars. Ahir acabava justament les jornades de votació dels pressupostos participatius d'aquest 2018 a l'Espluga de Francolí i avui ja tenim un projecte guanyador. Aquest dilluns ha acabat el període de votacions dels pressupostos participatius de l'Espluga de Francolí. Aquest 2018 hi havia 6 projectes que es presentaven després d'una fase en què es van rebre més d'una tantena de propostes, 16 de les quals doncs, úniques. Finalment en van sortir 6 candidatures de les quals doncs, s'ha pogut votar fins aquest 10 de desembre, des de finals del mes de novembre, des del 27 que van començar aquestes votacions. I bé, la proposta guanyadora amb 78 vots ha estat l'arranjament de la zona esportiva de l'Espluga de Francolí. Aquest projecte que preveu l'arranjament i la pavimentació amb rec asfàltic del camí que uneix l'aparcament superior del camp de futbol fins al camí de Milmanda, incloent-hi l'aparcament inferior del camp de futbol, tot adequant la zona del nou pavelló municipal d'esports i del nou camp de gespa. Ha estat la proposta guanyadora d'aquest 2018 amb 78 vots. El segueix la proposta de l'skatepark amb 19 vots, mentre que la zona d'esbarjo per gossos i la nova gossera n'ha rebut 16 de vots. Hi ha hagut un empat entre la màquina elevadora amb 6 vots i la confecció de banderoles per la festa major també amb 6 vots. Finalment, la millora de la senyalització dels espais d'interès del municipi ha rebut 3 vots. Si fem la suma d'aquestes xifres, són 128 vots els que han participat, 128 persones en aquestes votacions. Els pressupostos participatius del 2018 millora lleugerament el percentatge de participació, situa en el 3,9%, un total de 3.284 persones tenien dret a vot. Les majors de 16 anys empadronades a l'Espluga de Francolí finalment n'han estat 128 persones, volíem dir, el 3,9% d'aquesta població amb dret a vot, les que han participat en els pressupostos participatius. I proposta guanyadora, aquest arranjament de la zona esportiva de l'Espluga de Francolí. I continuem perquè aquest matí s'ha presentat a la sala de plens de l'Espluga de Francolí la programació de Nadal del municipi enguany, que arriba carregada de propostes amb més d'una trentena, i el concert dels The Penguins amb Ricky Parchics com a cap de cartell. Enguany el programa de Nadal a l'Espluga de Francolí presenta més d'una trentena de propostes, algunes que, de fet, doncs, ja han començat, com per exemple l'encesa dels llums de Nadal, la presentació del conte dels pastorets o també la sortida per anar a buscar el tió al bosc. Tot i això, encara queden moltíssimes propostes. Totes aquestes són les que en la jornada d'avui s'han presentat i doncs, en destaquen, entre d'altres, aquesta proposta musical al concert de versions dels The Penguins amb Ricky Parchics, adaptacions d'èxits i que estan adreçades per als infants. Així n'ha parlat la regidora de festes de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, Erika Soriano Segure, que és una reclamació que s'ha fet en els darrers anys per part de moltes famílies del municipi.
És el plat fort de tot el Nadal, creiem que és el concert de Ricky Parchics, que és el concert de Penguins, que és una reclamació que ens venien fent, no? Una proposta que ens venien fent mares de l'Espluga i famílies de l'Espluga. Llavors hem dit que aquest era el moment i creiem que és una aposta forta, que pot venir molta gent, i d'això es tracta. Després, doncs, el dia 24 tornarem a repetir l'espectacle d'animació musical i després, doncs, farem Cagar el tió, que això ho vam fer l'any passat, que ve un pastoret. Aquest any, doncs, venen dos pastorets que, doncs, ajuden a les famílies a cantar, a ballar, bueno, fan un espectacle i després caguem el tió, que aquest any també, com a novetat, el tió cagarà coses diferents.
Aquestes són algunes de les novetats de la programació d'enguany d'aquest Nadal a l'Espluga de Francolí, com destacava Erika Soriano, aquest concert a càrrec dels The Penguins, que ara, de fet, ara han tret un àlbum, però en aquest cas a l'Espluga de Francolí presentaran la proposta Ricky Parchic. Serà el pròxim diumenge 23 de desembre a les 6 de la tarda al pavelló del Casal, amb l'entrada, que tindrà un preu de 5 euros. De fet, també hi haurà servei de begudes i berenar a càrrec dels alumnes de quart d'ESO de l'Institut Joan Amigó de l'Espluga de Francolí, que destinaran la recaptació per finançar el viatge de final de curs. Però a més també hi ha altres propostes: tallers infantils, xerrades, sortides d'aventura, com per exemple les que ja s'han fet, però també hi haurà activitats d'aventura al pavelló del Casal, a més d'espectacles d'animació musical amb el tio de protagonista, aquest tio gegant que altra vegada tornarà a l'Espluga de Francolí enguany el 24 de desembre. I activitats de Nadal a l'Espluga de Francolí que es presenten de bracet entre l'Oficina Jove de la Conca de Barberà, l'Ajuntament de l'Espluga, però també una vintena d'entitats i institucions que fan possibles i que complementen aquesta programació de Nadal al municipi. Entre d'altres, hi haurà diverses activitats ja consagrades, com la cursa de la llufa de l'Espluga de Francolí, o bé les activitats del motoany, entre d'altres, formen part ja d'aquesta programació. No hi faltaran, òbviament, enguany, les representacions dels pastorets de l'Espluga, que seran retransmesos també per TAC12, o la cavalgada de Reis, amb també, doncs, com és habitual, el repartiment de regals. A més, el dia 31, l'home dels nassos. Aquests són alguns dels actes tradicional ja del Nadal a l'Espluga, però a més també hi haurà Parc de Nadal el dijous 27 de desembre amb 4 inflables, circuit de balance bikes, llit elàstics, jocs de fusta, visita de dues mascotes, un espai també infantil que s'afegeix enguany des dels 0 fins als 4 anys. Per tant, propostes que complementen les activitats ja consagrades de les entitats de l'Espluga de Francolí. També el Museu de la Vida Rural proposa diversos tallers, com per exemple les activitats en família en què el tio explica el secret del bosc. A més, també hi haurà un escape room el dia 30 de desembre on doncs els més joves hauran de descobrir d'on apareix un cadàver, qui ha assassinat i com s'ha fet, quina és l'arma del crim. Activitats per tots els públics, de fet, destaca bé Erika Soriano en aquesta presentació, amb la principal dificultat, però, de treure el públic més aviat jove.
El que busquem sempre és que els actes siguin per tots els públics, com ja vinc fent en altres edicions, com pot ser la Festa Major o la Setmana de Joventut. Sempre intentem que el públic pugui ser el més ampli possible. També trobem que hi ha públics que s'impliquen més que d'altres, tot i això doncs, tampoc no ens rendim i no deixem de crear ofertes per a aquest públic que a vegades costa més de cridar.
Programació de Nadal que trobareu ampliada a esplugafmradio.cat, al portal web de l'emissora. Repassem tots aquests actes, també la resta d'activitats de la Conca de Barberà. Continuem, però, amb altres notícies. De fet, hem superat ja el horari de 11:45 del matí. Avui no ens aturem aquí a la Conca al Dia. Continuem perquè volem parlar precisament de propostes al territori. Avui ens fixem en la iniciativa del Cor Treure la Pols al Teu Instrument per aquest dissabte 15 de desembre. Es tracta d'un concert en benefici de la Marató de TV3. Inicis és el títol escollit per aquest concert del Cor Treure la Pols. Serà aquest dissabte a les 7 del vespre a l'Auditori Carulla Font del Casal de l'Espluga de Francolí. Aquest acte destinarà part de la recaptació a la Marató de TV3 i serà, de fet, el primer concert de la nova etapa del cor sota la direcció d'Anna Guasch. El recital que es va anunciar durant l'assaig obert al públic del passat 23 de novembre inclou un repertori amb temes de la primera etapa del cor, dirigida llavors per Borja Moll, però també altres cançons que s'han treballat darrerament. Les entrades es poden adquirir des d'una hora abans a l'auditori per 5 euros. El Cor TLP, recordem, va néixer l'any 2015 sota la mateixa filosofia i línia que l'orquestra Treure la Pols al Teu Instrument. Com en el cas de l'orquestra, els cantaires amateurs i d'edats molt diverses, també de nivells, s'agrupen per assajar un cop al mes amb l'objectiu de gaudir plegats de la música. Sota aquesta mateixa línia també naixia el Cor TLP, ara dirigit per Anna Guasch. Aquest 15 de desembre, el primer concert de la nova etapa a les 7 del vespre a l'Auditori Carulla Font, sota el títol Inicis. Seguim repassant propostes per aquest cap de setmana perquè el Museu de la Vida Rural acollirà aquest divendres i dissabte un taller de rap a càrrec del projecte Barsembrant, que és un dels guanyadors del Premi Lluís Carulla 2018. Arriba al Museu de la Vida Rural per projectar aquesta iniciativa que a través de l'art urbà i del hip-hop vol combatre el sexisme, el feixisme, el racisme, entre d'altres, mitjançant aquestes eines i adreçades al públic més jove. Avui també en volem parlar.
Paloma blanca, paloma mensajera, se escucha bombardeo, métete en la madriguera. Estamos escribiendo aquí en Palau Tordera, se habla catalán y yo no pienso tornar enrere.
Hermano, dame la oportunidad de expresarme, no pienses que soy un vulgar delincuente. Me he ido de mi país para buscarme un porvenir, pero por culpa de la gente no sé sonreír.
Te voy a explicar lo que es un centro de menores. Hay muchos chavales, también educadores.
Por eso, hermanito, tú tienes que ser listo, que se entere todo el mundo de que aún existo.
No te lo tomes mal,
porque solo es un consejo.
No te metas con la gente
y mírate al espejo.
No te mires los defectos,
porque solo es un reflejo. Te miras de pequeño y te estás viendo de viejo.
Aquest cap de setmana el Museu de la Vida Rural acull un taller de rap i per això avui volem parlar precisament d'aquesta proposta i ho fem saludant el Pau Llong, que és un dels impulsors d'aquest projecte de Barsembrant, que arribarà amb aquest taller a l'Espluga de Francolí. Pau, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Explica'ns, en primer lloc, què aprendrem al taller d'aquest cap de setmana?
Doncs mira, aquest cap de setmana serà un taller fantàstic, segur, perquè ve el Fetiche 13, que és un dels nostres... Bueno, un dels membres de Barsembrant, a portar no només reflexions crítiques, sinó també certs aprenentatges vinculats al rap a diferents centres, doncs ja siguin escoles, instituts, i en aquest cas un espai superemblemàtic. Llavors, bueno, la idea és aprofitar d'alguna manera el que es pot aprendre ja en el propi espai i duir-ho en el llenguatge del rap, eh? Suposo que el taller i l'activitat anirà per aquí. Igualment, jo sóc un dels membres de Barsembrant, però som un col·lectiu bastant plural, hi ha bastanta gent, i aquest cap de setmana no seré jo fent el taller, sinó que hi serà Joel i ja tindreu l'oportunitat de conèixer-lo.
Parlem, doncs, de Barsembrant, que és el segon guanyador d'aquest premi, Lluís Carulla. En primer lloc, Què planteja el vostre projecte? I en segon, què possibilita el fet d'haver guanyat aquest reconeixement?
Bueno, bàsicament el nostre projecte, com suposo que heu sentit a parlar, és un projecte que va començar fa 3 o 4 anys amb una iniciativa bastant exhaustiva a la majoria d'instituts de Sabadell, públics. En aquell moment la regidoria de drets civils va impulsar una campanya per combatre els rumors racistes i la xenofòbia als instituts i fer-ho a través del rap. Llavors, nosaltres bàsicament... Jo, particularment, vaig començar a fer aquests tallers d'escriptura i de rap, una mica aprofitant l'experiència en els escenaris i els estudis de molts anys i tal. I a partir d'aquí la bola s'ha anat fent grossa, perquè és una activitat que ha funcionat molt bé, l'hem encarat també altres temàtiques que no només són doncs, la reflexió crítica sobre l'auge de l'extrema dreta i la xenofòbia tan en voga avui, malauradament, i també doncs, treballem altres temes com qüestions de discriminació de gènere i molts altres. I això ha tingut molt impacte a molts centres. Hem treballat pràcticament en gairebé més de 10.000 alumnes en els últims 3 anys, no? de xavals i xavales amb els que hem currat, i un munt de centres, un munt de viles, quasi 100 pobles i ciutats dels països catalans. Ja. Estem molt contents, d'alguna manera. Llavors, les oportunitats que ens brinda el Premi Lluís Carulla, doncs bé, bàsicament nosaltres el que volíem destinar una part del temps aquest any és amb treballar amb alguna metodologia, amb materials didàctics, etc, que permetin que el professorat segueixi corrent amb els nanos quan nosaltres ja no som a l'aula. No? Llavors, bàsicament, ens servirà el premi sobretot per això, per consolidar una metodologia, materials i treball, podríem dir, materials per als docents. No? I una altra línia de treball que estem encetant i que esperem que doni fruits, que és una mica més boja, però bueno, ja ens agraden les bogeries a nosaltres una mica, és... parir una mena d'estudi de gravació i escola itinerant. I estem valorant-ho amb altres cooperatives. Nosaltres, la nostra idea aquest any és constituir-nos en cooperativa de treball perquè creiem molt fermament en l'economia social i solidària com una alternativa al capitalisme, per dir-ho planerament. I llavors estem parlant amb altres companys i companyes d'altres cooperatives per intentar construir en un autobús, no t'ho perdis, un estudi de gravació que a la vegada sigui una escola perquè els nanos i les nanes puguin aprendre a produir instrumentals, tinguin un espai per gravar i que puguem rolar per les escoles amb aquest autobús. Llavors, bueno, el premi ens ajudarà aquestes dues línies, podríem dir, d'expansió del projecte, pues, poder-les consolidar o anar-les treballant durant aquest 2019. Així que molt, molt contents i molt contentes.
Molt bé, felicitats. I tornem una miqueta als orígens. Per què creieu que, el que ens deies, treballar a combatre el racisme, la xenofòbia, el sexisme, per què creieu que ho havíeu de fer a partir de l'art urbà i del hip-hop?
Bueno, bàsicament, tampoc és una decisió que, com totes, jo crec que parteixi d'una reflexió molt, molt, molt profunda al principi, de dir, va, doncs ho hem de fer a través d'això. Jo crec que hi ha moltes maneres de fer-ho. El que sí que per nosaltres és evident és que cal fer-ho, i portem bastants anys dient-ho i defensant-ho en moltes escoles, i crec que, malauradament, sobretot subratllo malauradament, la història del temps ens ha donat la raó. Jo recordo fa 4 o 5 anys, més de 4 ja, cinc anys, pràcticament, que ja veníem fent aquesta reflexió sobre l'auge de l'extrema dreta, o quan veiem créixer moviments a Hongria, que ja estan governant des de fa molts anys, profundament racistes i xenòfobs, però no només, a Polònia, a la majoria de països nòrdics, quan veiem l'auge també del Front Nacional, i alertàvem de que bàsicament pràcticament només Espanya i Portugal eren les excepcions d'aquesta dinàmica, doncs potser moltíssima gent podia pensar que érem una mica ocell de malabarany, no, diguem-ne, i al final, malauradament, doncs crec que el temps ens ha donat la raó, ara a més tenim aquesta implosió, sembla, de l'extrema dreta també, com a mínim a l'estat espanyol en algunes zones, haurem de veure quin recorregut té, i per tant pensem que és superimportant que puguem fer una reflexió des de, no només dels espais educatius, sinó des de la societat en general, sobre per què està passant això. Nosaltres, evidentment, ho vinculem moltíssim a la crisi capitalista, que és una crisi en tots els sentits, i que ha generat molta misèria i molta precarietat en moltíssima gent, i la recepció que en molts espais i barris populars en els que nosaltres intentem treballar, doncs hi ha d'aquest problema, no? Per dir-ho planerament, la vinculació que d'aquest problema fa moltíssima gent amb la immigració, l'assenyalament de la immigració, i els problemes que per molts companys i companyes nostres, que són persones nouvingudes o no, doncs això està generant, no? En termes de racisme sociològic, d'estigmatització, d'assenyalament, fins i tot de violència cada cop més, i per tant pensem que és superimportant fer-ho, i fer-ho a les escoles. Ens sorprenia, ja en aquells moments i ara encara més, la dificultat que a vegades tenen les escoles, o ja sigui perquè el currículum està molt ple o ja sigui perquè es prioritzen altres coses, de portar aquestes reflexions a l'aula. I avui en dia, a més, per qüestions polítiques a casa nostra, sembla que cada vegada sigui més difícil tenir un debat sobre qüestions econòmiques, filosòfiques, sí, i polítiques a l'aula, perquè si no et poden tirar de que estàs adoctrinant algú o ho deixes de fer. Llavors, bueno, pensem que més que mai aquest tipus de tasques estan guai que es facin. Les fem nosaltres o les faci qui sigui, no? I llavors, per què el rap? Pues perquè bàsicament ens hem dedicat a això nosaltres i pensem que és una molt bona eina. Efectivament, amb el rap treballes música, treballes ritme, treballes arts escèniques, treballes llengua, treballes expressió, treballes comunicació, treballes un munt de coses, i és un llenguatge superproper a moltíssima gent que evidentment pot no agradar-li el rap, però molta gent jove sí li mola el rap, la música urbana en general, la música negra, i per tant és una bona eina, un bon mecanisme per treballar això a l'aula. Moltes vegades molta gent, si em permet per acabar, molta gent, sí, pensa, hòstia, el rap és un estil de música molt vulgar, o fins i tot fa una reflexió, jo crec que encara més desencercada, que diu, els nanos no escolten, no llegeixen poesia, no llegeixen, no escolten música, no consumeixen cultura. Jo crec que això es fa des d'un desconeixement absolut del que està passant moltíssimes vegades entre la gent jove. Avui ja fa molt temps. Vull dir, el que passa és que hi ha una, si vols, una fractura, una sutura entre el tipus de cultura i, per exemple, literatura, que se suposa que han d'escoltar i consumir o llegir els nanos, i el que realment fan, que també és poesia, també és literatura, també té molt valor moltíssimes vegades a nivell artístic i estètic, però que no es posa en valor senzillament doncs, perquè no és, jo què sé, o Ausias Marc o Shakespeare, no sé com dir-ho, no? I llavors crec que també això està guai, no? Valorar que moltíssimes vegades potser el sistema educatiu està una mica, malgrat els esforços i sobretot fruit de la retallada, som conscients que també passa molt per això, no? Però que a vegades menys té pràctiques culturals que entre el jovent d'alguna manera tenen molt pes, i avui en dia molts instituts, en molts patis, la gent està improvisant, està utilitzant la literatura, coneixen recursos literaris, figures retòriques, coses que potser a la nostra època, quan jo tenia la seva edat, ni tan sols teníem ni punyetera idea que existia, i avui en dia hi són. Algú diu, bueno, estan utilitzant el rap per fer batalles de galls i que són molt masclistes i no sé què. Bueno, doncs, en qualsevol cas això es pot treballar, cada vegada hi ha més espais en els que això es treballa, perquè no passi, però jo crec que viure d'esquenes això és absurd, no? I llavors, bueno, aquesta és una mica la filosofia de Barcambrana, ajuntar aquests dos mons, el món, si vols, més acadèmic o més formal, i el món més de la cultura de carrer i la cultura popular, no?
Clar, i dos dels components bàsics del rap és l'esperit crític i el creatiu. Com veieu els alumnes, els joves de Catalunya en aquesta matèria?
Depèn. Que pensa que hem anat a molts llocs i depèn d'on vagis i depèn de l'aula i depèn de moltes coses. Depèn. I depèn de l'edat també, perquè treballem amb gent de principis d'ESO, però també gent més gran, amb PFIs, hem treballat en presons, hem treballat a molts llocs. Llavors, jo crec que, bueno, malauradament, no crec que sigui un problema del jovent. Jo crec que, malauradament, la societat catalana, espanyola i europea avui en dia, durant molts anys, durant dècades, d'alguna manera, no s'ha distingit per ser una societat o unes societats molt crítiques. Aquest és el meu parer, no? Jo crec que això està canviant els últims anys, i l'última dècada potser ha canviat una mica, amb l'emergència d'alguns moviments socials i l'eclosió de la crisi, etc., però crec que encara hi ha molt camí a recórrer. Llavors, depèn d'algunes aules. Jo crec que el que és més important és que quan utilitzes eines que són efectives i una mica raonables, les ganes de pensar i pensar detingudament i pensar críticament i no creure's tot el que un sent pel carrer hi són. El problema és que moltes vegades aquests elements i aquestes eines no, molta gent no les té a l'abast. I té molt més a l'abast, doncs això, des de eines massives de manipulació com les xarxes socials i les fake news, etc., passant per, bueno, molts elements, bueno, i per no parlar dels mitjans de comunicació de masses, etc. Llavors, crec que si es dona espai en els centres educatius perquè aflori la reflexió crítica, que jo no dic que no hi sigui, i que no s'intenti, jo crec que es pot fer molt bona feina i que hi ha molta predisposició, evidentment.
Fer-nos pensar, també ho deies, En definitiva, aquest cap de setmana aquí al Museu de la Vida Rural, aquest taller de rap a càrrec del projecte Versembrant, Pau Llong, un dels membres, gràcies per atendre avui la nostra trucada i endavant amb la vostra feina, aquest projecte, i us seguirem a veure si tots aquests objectius que es plantejaves pel 2019 es compleixen.
Gràcies, una abraçada per tots vosaltres, passeu-vos-ho molt bé amb el Joel, ja veureu que ho gaudireu que flipes, i res, anem parlant, una abraçada molt forta per tothom.
Allà serem, bona tarda, adeu.
Bona tarda.
Aquest taller de rap que arriba al Museu de la Vida Rural aquest cap de setmana, divendres, dissabte, iniciativa dins del projecte Versembrant. I d'una iniciativa, d'una entrevista, passem a l'altra, perquè en la jornada d'ahir els explicàvem que l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà ha rebut 6 pel·lícules de l'Espluga de Francolí, 6 pel·lícules històriques, volíem dir, i 2 de Montblanc. Però n'és rellevant un fet, i és que són les primeres pel·lícules que es dipositen a l'Arxiu Comarcal, és a dir, el primer contingut audiovisual que existeix de l'Espluga de Francolí en aquest espai de preservació de la memòria històrica de la comarca. De la sessió d'aquestes 6 pel·lícules de l'Espluga de Francolí, 2 de Montblanc, a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, avui en volem parlar amb una de les tècniques arxiveres d'aquest arxiu, la Lali Albareda. Lali, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Volíem parlar amb vostès per conèixer la importància d'aquests films que ara tindrà l'Arxiu Comarcal, que es digitalitzaran. Expliqui'ns això, per què és rellevant?
Mira, primerament perquè... Per bé que a l'Arxiu Comarcal tenim una col·lecció de pel·lícules important, perquè la campanya de recuperació d'imatges en moviment la vam engegar l'any 2005 i a hores d'ara potser tenim 60 o 70 bobines, són les primeres que tenim de l'Espluga, d'acord? Bé, això ja les fa molt importants. Per què són importants? Perquè sempre que es recuperen a imatges en moviment, pel·lícules, es salva la vida d'aquests documents, perquè és un material molt fràgil, molt sensible, que a casa s'acostuma a deteriorar, que és supernecessari digitalitzar per preservar la imatge, i després ja ens preocuparem de salvar el suport, però que és superimportant. Per aquestes dues coses ja és bàsic. Què fem nosaltres quan rebem aquestes imatges? Bueno, val a dir, per exemple, que el Josep Albareda Duc, que és el cineasta que les va gravar, era un home molt, molt aficionat a les motos, bueno, després ja parlarem de quin és el contingut, no?
Sí.
Que les va gravar, és la segona vegada que ens diposita pel·lícules. L'any passat ens va cedir pel·lícules de Santa Coloma i de Montblanc, i aquest any ell, reclassificant el seu arxiu, que té un arxiu audiovisual increïble, va trobar aquestes de l'Espluga i de les Masies de Poblet, i vam dir, bueno, doncs les lliurem. Normalment a nosaltres ens agrada que ell faci aquesta sessió a l'Ajuntament del poble en qüestió, el que passa que sí que en aquest conveni que ell les cedeix a l'Ajuntament de l'Espluga amb la condició de que les ingressi a l'Arxiu Comarcal. Per què? Doncs perquè primer, l'Arxiu Comarcal, amb aquestes 6 pel·lícules, el primer que farem serà digitalitzar-les. En segon lloc, l'Arxiu Comarcal, com que igual que a casa del senyor Albareda, nosaltres no tenim unes instal·lacions òptimes per la conservació d'aquest material, que s'ha de conservar amb neveres, Nosaltres, un cop digitalitzades, un cop tinguem la imatge, la reproducció digital de la imatge, nosaltres les dipositem a la Filmoteca de Catalunya, que ja les preserven, i la Filmoteca no només les preserva per tota la vida, sinó que se n'encarregarà de què? De migrar-les als nous formats que hi puguin haver. Ara parlem de format digital. Sí. D'aquí 10 anys, vés a saber quins formats tindrem. Doncs ells ja asseguren aquesta migració als nous formats. És a dir, que preservarem la imatge segur in secula seculorum.
Abans d'apuntar-vos ràpidament els títols, també n'hem parlat, en tot cas, això, la referència del seu punt de vista o de l'afició per les motos. Moltes competicions sí. esportives que es feien aquí a l'Espluga de Francolí, que ell va immortalitzar.
Sí, són, per exemple, ens referim als dies internacionals de la moto tot terreny de l'Espluga, els anys 79 i 80. Després també, això és en format de 8 mil·límetres, després amb 16 mil·límetres, tenim una pel·lícula que no sabem la data, però podria ser que fos dels anys 30 o 40, però no se sap la data, de les Masies Poblet, autor desconegut, que ell va comprar com a aficionat i com a un home que s'estimava aquestes terres, la va comprar en un mercat del vell i ara també ens ha cedit, i no sabem què hi haurà, no sabem quin tipus d'imatges hi haurà. Després hi ha, per exemple, la inauguració del casal,
sí.
que segur que està superfilmada, però bueno,
Però vostès no la teníeu a l'arxiu, aquesta història en format audiovisual, representa?
No. Nosaltres tot això no en teníem ni idea de res, i llavors, com que tenim relació amb aquest cineasta, ens va dir, home, he trobat que també tinc documentació a l'Espluga, imatges de l'Espluga, ens les ha cedit. Què farem nosaltres? Quan ara, justament ahir, ja les van prendre per restaurar i per digitalitzar. Ja en el moment de signar el conveni de dipòsit amb l'Ajuntament, amb l'alcalde, el senyor Rovira, ja vam quedar que l'any que ve, quan això estigui digitalitzat, farem una projecció a l'Espluga. Llavors tothom podrà veure aquestes imatges. I també serà el moment de fer com una mica de campanya entre la gent de l'Espluga per si algú té imatges que no vagin. Que a vegades la gent els hi dol perquè els hi sembla que és la història de la seva família, que la tenen una bobina de 35 mil·límetres o de 16 mil·límetres o de 8,5 i ui, això que és important, i no se'n donen compte, el que estan fent és se'ls hi acabarà desfent a les mans, se'ls hi acabaran esborrant. I a part, si tu tens una bobina que ha filmat l'avi i sou 10 nets, només n'hi ha un que pot tenir la bobina. Si tu això ho ingresses a l'arxiu comarcal, no només assegures que la bobina en si es perdurarà in secula seculorum, sinó que a partir de la digitalització tota la família podrà tenir còpies d'aquelles imatges. Entens?
Clar.
I a vegades, per exemple, tenim pel·lícules. A vegades el que és la pura comunió de la família no val la pena. Però a vegades, a darrere de la comunió de la nena, es veu l'església abans de restaurar. O es veu la plaça abans de que fos una zona peatonal i és superdiferent. A vegades, la imatge domèstica té un interès públic, saps?
I d'aquelles persones també que perdona, veiem en tots els actes i fa moltes dècades que els estan gravant tots, també. Actes públics, em refereixo.
Nosaltres, per exemple, això per l'arxiu és molt interessant perquè és com posar un peu a l'Espluga en aquest sentit. Nosaltres doncs tenim moltes imatges de Santa Coloma de Queralt, jo sóc filla de Santa Coloma, i ja me n'encarrego, jo controlo personal, qui és qui filma i tal, i vas anant convencent a la gent. Tenim moltíssimes imatges d'aquí a l'Espluga. Tenim imatges de Solivella, tenim imatges de Vimbodí. I de l'Espluga no teníem res. Llavors, clar, quan comences com a engegar la roda, saps? T'ingressen pel·lícules de l'Espluga, vas a l'Espluga, les presentes, fots el rotllo, entre cometes, però la cosa pedagògica, i la gent ho acaba veient, i llavors, home, a vegades, si des del dinar de Nadal, dius, home, tant dinar de Nadal, no.
Clar.
Però clar, és que és un servei. La gent, si són imatges, l'homenatge a la bellesa, o hi ha aquell que es dedica a filmar les obres a l'abans i al després. Doncs clar, això nosaltres ho quedem, ho digitalitzem i li donem còpia. I la persona continua tenint els drets d'explotació. Si mai algú volgués, per fer un anunci, per fer un documental, ens en demanen, saps, a vegades de pel·lícules,
sí.
Els drets econòmics els continua tenint el cedent, saps?
Deixa'm que et pregunti també per un altre resultat del fet d'arxivar tot aquest material, més enllà de la conservació. Entenc que també té un altre recorregut per la gent que remene tot aquest material, no? Que l'investigui, que en treballi.
Sí, la gent, no sé per què, perquè és evident que una imatge val més que mil paraules, imagina't si la imatge és en moviment, lo valuós, la quantitat d'informació que et dona. Hi ha poc usuari encara de que vingui a l'arxiu. Nosaltres tenim pantalles, tenim televisions, tenim vídeos, tenim només perquè la gent pugui visionar aquest material. Doncs tenim poca gent que ho ve a consultar. Suposo que ara, perquè els repositoris, nosaltres això ho tenim penjat, progressivament ho penjarem a internet, llavors internet sí que ens donarà una visibilitat increïble, saps?
Aquest procés, llavors, quan creieu que...
Com digitalitzats... és un objectiu de l'any que ve de l'Arxiu Comarcal penjar o carregar a la xarxa la col·lecció de pel·lícules. El que passa que a vegades és un objectiu nostre i llavors et trobes que la web del Departament de Cultura a vegades falla, a vegades pesarà massa, bueno, ho estem estudiant, però és un objectiu nostre perquè tenim molt material, la gent aquí no el ve a veure i en canvi, jo què sé, aquests pobles com Rocafort, Blancafort, l'Espluga, que tanta gent se'n va anar a fer les Amèriques, doncs igual hi ha una persona que des de Cuba es connecta i veu la pel·lícula, saps? I li fa una gràcia increïble.
Clar, per acabar...
Internet et dona això.
Sí, per acabar, parlem precisament d'aquest arxiu que ja té l'arxiu de la Conca de Barberà de pel·lícules. De quines èpoques el situaríem tot aquest material gràfic?
Mira, la pel·lícula més antiga... Ara, és que noi, no sabia que em preguntaries això. Jo diria que és de Conesa, de l'any 1928. Per mi, la més bonica és una que va cedir el senyor Ramon Requesens Caral, l'impressor, el pare dels impressors de l'impremta Requesens, de Montblanc, que és una pel·lícula relativa que hi ha imatges de Poblet de l'any 1934. Un dia de Sant Jordi, que una agrupació juvenil de Montblanc van d'excursió a Poblet i la canalleta juguen, la gallina cega, arrencar cebes, bla, bla, per tots aquests jocs, i és molt bonica per com van vestits, per com mengen, per qui eren, quins jocs fan, i després, el que és més bonic, bueno, el que és molt interessant, és que són les úniques imatges en moviment que hi ha en què apareix Eduard Toda, l'egiptòleg i prohom que es va dedicar molt a la restauració de Poblet. Surt l'Eduard Toda amb la viuda del Manel Girona, per allà voltant, mentre la canalleta... Vull dir que aquesta pel·lícula és superinteressant.
Doncs, Lali Albareda, tècnica d'arxivera de l'Arxiu de la Conca de Barberà, gràcies per respondre'ns també aquestes preguntes de més a més, però la conversa anava derivant en tot això i creiem també oportú conèixer una miqueta aquest arxiu de pel·lícules perquè se li pugui donar importància, de fet, també la crida que feia, no? Que tota aquella gent que tingui material que pugui dipositar-lo perquè se'n conservi, es pugui també exportar, no? Tot aquest record audiovisual de la Conca de Barberà.
No, i que és patrimoni documental.
Doncs, Lali...
Em sembla que el patrimoni només és material, doncs això és patrimoni documental.
Clar. Lali Albareda, gràcies per la feina que feu també i per atendre la nostra trucada. Molt bon dia.
Bueno, moltes gràcies. Adéu.
I l'últim minut del programa d'avui que dediquem precisament a conèixer els continguts del Xerra Bebé d'aquest vespre. Rosa i Dulci, molt bon dia.
Bon dia, Gerard.
Bon dia, Gerard.
A veure, Dulci, aquesta tarda de què parlarem?
Doncs parlarem de... Mira, que s'acaba el trimestre. Com que s'acaba el trimestre, parlarem de deures, treballs de recerca, deures per les vacances, notes...
Molt bé, si després se'ns en va al cap i parlem de cine, les coses van així.
Doncs apa, ja sabem de què parlem aquesta tarda.
Apa, fins a la tarda.
Adéu.
Us escoltarem, adéu, a les 8 del vespre, el Xerrar va bé. Gràcies una vegada més per la vostra confiança. Demà ens retrobem a les 11 del matí aquí a la Conca al Dia. Actualitat que segueix a esplugafmradio.cat, volíem dir. Bona tarda, adéu-siau. Set it true.